doncs era el bar de la facultat i on hi havia tertúlies culturals d'un nivell molt, molt interessant. Ha viscut de tot i han passat moltíssimes coses en aquell local. Hi ha molta gent que hi té un record, ara us demanaré també el vostre, però coincideix que el 2021 tanca el Mesón per uns motius i també tanca va tancar a principis d'any el Bar Catalunya de la plaça Lluís Millet per uns motius diferents. Volia preguntar-vos, per un costat, el vostre record amb el Mesón i per l'altre també, si són casos puntuals que cadascun té els seus motius, que evidentment són diferents, o aquests dos tancaments de dos locals emblemàtics de la ciutat són un símptoma d'alguna cosa més que està passant a Sant Cugat i segurament a moltíssimes altres ciutats del nostre país. Per tant, comencem amb en Josep Maria Vallès.
Bé, jo com que sóc el més jove de la tertúlia, doncs podria explicar moltíssimes coses vinculades amb el Mesón, no? Més enllà de la seva història, doncs, com a santcugatenc, diguéssim, una mica actiu en aquesta ciutat, doncs, he participat en moltes iniciatives que s'han dut a terme o que hem promogut des d'allà on jo estava abans, el grup de comunicació Tot Media, no? Allà, per exemple, nosaltres doncs, fèiem la reunió del Consell Editorial del Diari de Sant Cugat, una reunió on hi havia representants de persones de tots els àmbits de la vida santcugatenca, no? O allà he fet un munt d'entrevistes que he publicat, o he moderat tertúlies amb els companys dels Amics de Pedra i Sang. Bueno, la veritat és que és un munt de coses. A mi em sap molt de greu el tancament del Mesón com a tal. Són gairebé 60 anys d'història, deies tu 57, i que era una referència i un punt de trobada, també, no? Moltes vegades els santcugatencs i santcugatenques, més enllà de dir que anem al monestir, doncs quedem al Mesón, no? Potser no anaven al Mesón, però quedaven al Mesón, no? Jo crec que és una autèntica llàstima perdre aquest espai. Ho puc arribar a entendre, perquè al final darrere hi ha un projecte empresarial i cadascú té les seves raons i pren les decisions en funció del moment en què es troba, no? Jo, en aquest sentit, com a lloc, crec que conegut per la immensa majoria dels santcugatencs, proposaria, doncs, no sé, fer un petit homenatge o col·locar una petita placa commemorativa, ja que deixarà de dir-se el Mesón, però perquè la gent sàpiga que allà, durant prop de 60 anys, més enllà de ser un lloc on les braves eren boníssimes i els gintònics eren molt apreciats, etc., doncs era un lloc d'acollida i d'un centre d'activitat cultural, no? Jo crec que estaria bé, per la memòria històrica dels santcugatencs, doncs, col·locar una petita placa recordant el que va ser el Mesón i que ja no hi serà. Tot i que jo crec que molts serem els que encara direm, encara que no hi sigui, ei, quedem al Mesón com a punt de referència, no? Perquè el Mesón forma part de la nostra vida.
Mm-hmm. Això segur que durant algunes generacions passarà, segur, encara que canviï de nom. Gemma Aristodi, per part d'Esquerra.
Sí, sí, em podria sumar, no? A tot això que exposava el Josep Maria. Certament és un espai del poble, un espai que ha vist créixer aquesta ciutat, que mantenia aquella essència, no?, de poble, com deia, tota la història cultural i tot, bueno, si les parets poguessin parlar, no?, doncs què és el que ens podrien explicar. Segurament recull un munt d'anècdotes, de converses profundes, d'altres potser una mica més banals, però que hi hem anat passant un munt de gent. Bé, jo crec que sí, certament és una pèrdua important per la ciutat. Ja veurem com és aquest nou espai que s'ocupa. I la proposta que deia el Josep Maria, jo crec que justament l'associació Gabriel Ferreter, no?, amb aquesta mirada de mantenir aquesta història cultural, crec que ha començat amb una recollida de signatures per donar aquesta importància que té aquest espai, no?, que era aquest bar de la Facultat de Lletres, però totes aquestes personalitats que tenim la sort que van estar aquí a Sant Cugat, doncs, mantinguin un mínim de reconeixement per les persones que a partir d'ara s'acostin a aquest espai, no? Sí, sí, és, bueno, per mi és una pèrdua, certament, potser passat per altres ocasions o per altres esdeveniments en el Mesón, però com deia el Josep Maria, no oblidarem les braves i les recordarem sempre que puguem. Les enyorarem, segurament.
Molt bé, moltes gràcies.
Espera, un incís. No sé qui em va dir l'altre dia que es veu que el nou establiment mantindrà les braves del Mesón. Vull dir, les braves no marxen. Espero que sigui veritat.
Bona notícia. Home, en principi es manté tot el personal, que aquesta era una de les condicions que va posar el Xavier Vendrell per fer el traspàs. Per tant, en certa manera, tindria lògica. Molt bé. I Francesc, per part de socialistes, Francesc Aguilar.
Bé, bueno, jo tinc també alguns records, no? Com alguna celebració de l'aniversari d'un avi i també doncs, que ja vam portar també el Miquel Iceta en una etapa bastant convulsa pel PSC quan teníem primàries per escollir-lo com a primer secretari. Per tant, també allà hem fet alguna trobada a nivell de partit, no? Que per tant també era un lloc clau, no? Per també veure'ns també les cares entre companys i també portar doncs, alguna persona així important del partit. Com bé comentau, doncs, bueno, no és una notícia agradable, no? Perquè un establiment doncs, amb 57 anys d'història aquí a la ciutat, doncs que tanqui doncs, no és agradable, no? Sabem tots en la situació en la que ens trobem i sobretot doncs, el món de la restauració, amb tantes prohibicions, amb tantes restriccions, doncs, això dificulta el seu dia a dia i, per tant, doncs, cada establiment doncs, decideix doncs, si vol continuar endavant o com en aquest cas, doncs, el que han decidit doncs, és traspassar-ho. La part positiva que comentaves tu, Albert, doncs, és que almenys els treballadors continuaran en el nou comerç, no? Per tant, en una situació, com deia, complicada i d'incertesa, doncs, que sobretot de cara als treballadors doncs, és un respir i almenys doncs, podran engegar aquest nou negoci que esperem doncs, que tingui igual d'èxit o més que ha tingut el Mesón. I bueno, veia una mica per xarxes, no? El fet de que el nou restaurant o bar es dirà Bar Mono i comencen a posar una mica doncs, que és un nom una mica lleig, però jo crec que el que cal deixar una mica és el nou propietari doncs, que expliqui exactament no? El que vol dir i aquest nou nom, però jo crec que en tot cas el que no vol tampoc és ningunejar doncs, tota la història del Mesón, no? Sinó és un nou projecte empresarial que es vol dir així. Jo crec que se li ha de donar temps. També se li ha de felicitar que en una etapa com aquesta doncs, vulgui engegar un negoci i esperem doncs, que com deia, doncs, tingui èxit i que almenys doncs, bueno, tota l'essència del Mesón doncs, es pugui mantenir dintre del que cap i que la gent doncs, continuï anant i segurament doncs, la gent en lloc de dir-li el nou nom del bar, doncs, segurament li dirà el bar Mesón per molts anys.
Jo crec que això passarà sens dubte. Només sobre el nom, els nous empresaris tenen un restaurant, que són de Sant Cugat, però tenen un restaurant a Barcelona, a la plaça del Pi, que es diu Bar Mono, i simplement el que fan és fer com una ampliació d'un segon local, però amb el mateix nom. Aquell es diu Bar Mono Barcelona i aquest es dirà Bar Mono Sant Cugat. Aquesta és la lògica. Sergio Blázquez, per part de Ciutadans.
Sí, bueno, yo no tengo recuerdos tan profundos como Josep María, ¿no? Porque no soy nacido en San Juan, ¿no? Llevo ya más de 15 años, pero bueno, no tengo aquellos recuerdos, algunos me los han explicado, ¿no? Evidentemente yo he pasado muy buenas veladas o buenas comidas en el mesón o charlas, como se dice, con patatas bravas. También he sido un habitual del menú, un servicio eficiente, rápido, amable, de calidad y por lo tanto. Con eso me quedo, ¿no? Con esos recuerdos. Y también decir, poner de relieve un poco lo que ha significado el Mesón, ¿no? Un centro permeable, cultural, desenfadado. No sé, el otro día leía una entrevista que le habíais hecho, creo, a Joan Villa del Prat, ¿no? Y también conozco algunos que habían sido pilotos. Porque había una, en los años 70, etcétera, había 70, 80, había una buena cantera también de pilotos, tanto de coches como de motos en San Cuat, y bueno, se reunían allí, ¿no? Y esos centros que no son cerrados, ¿no? Ellos, en plan elitista, ¿no? Porque podría haber sido, ¿no? Pero no lo era en todo caso, y siempre yo creo que ahí, cuando se fusionan varios temas, ¿no? La cultura, con el deporte, etcétera, pues siempre, siempre lo que nace es positivo. Y por lo tanto, hay que poner de relieve que forma parte efectivamente un poco de la, bueno, pues de la tradición cultural y asociativa de San Cuat. Hay que poner también como una nota positiva y mirar de cara al futuro, bueno, pues que sigue siendo, es decir, el edificio evidentemente va a seguir estando y el negocio es también restauración, ¿no? Por lo tanto, aquellos nostálgicos, yo creo que bueno, que podrán pasar y decir, mira, pues esto era el antiguo mesón, pero ahí seguirá estando, ¿no? No hay nada más triste para si has disfrutado mucho de un sitio o si tienes unas grandes vivencias, yo que sé, a veces pasa que el edificio lo derriban y, o que cambia incluso, ¿no? Te ponen, yo que sé, una zapatería y entonces no tiene demasiado nada que ver, ¿no? Pero en este caso hay que, bueno, pues ser optimista en cuanto a que sigue el mismo personal, ya que va a ser un servicio de restauración, desde luego desearle mucho éxito al nuevo propietario con el nuevo nombre. Y oye, nunca se sabe, ¿eh? Quiero decir, quedará en el recuerdo que se había llamado el Mesón. Es una, como se diría, ¿no? A nivel de marketing es una marca con cierto prestigio y nunca se sabe si el Mesón, digamos, ha cerrado definitivamente. O el día de mañana, quién sabe, aunque el mono, a mí el nombre del mono me gusta, pero el día de mañana a lo mejor alguien también decide bautizarlo o rebautizarlo de nuevo como el mesón que había sido siempre. En todo caso, pues mucha suerte al nuevo propietario y a esta nueva etapa.
Muy bien. Muchas gracias, Sergio y Marco, por tancar la ronda.
Sí, bueno, jo em sumaria més enllà del fet que cadascú potser pugui haver anat pugui haver fet, no, en aquest establiment, des d'anar-hi, participar d'actes o el que sigui. Jo crec que sí que és cert, és una realitat que el Mesón com a tal doncs està integrat a la retina de molts santcugatencs, com a mínim d'aquells que ja fa uns quants anys que viuen a la ciutat o els que han nascut aquí. Per tant, es pot dir, no, que és un d'aquells locals doncs que és memòria col·lectiva del municipi i dels seus habitants. Jo crec que, bueno, això és important perquè això al final són trets identitaris de la ciutat, són trets que fan que la ciutadania i el veïnat doncs s'identifiqui amb certs aspectes del lloc on viu i bueno, totes aquestes etapes al final el món privat i el mercat té els cicles que té i passa per, evidentment, doncs decisions dels propietaris, en aquest cas dels particulars i segurament doncs té molt a veure, no? Que hagi decidit marxar després de tants anys. Sabem que el negoci de l'hostaleria és un negoci molt, molt cansat i tothom que hi hagi treballat o que tingui amics que hi treballin ho sap. Jo celebraria que es pugui subrogar, no, el personal en aquest nou establiment. Però sí que m'agradaria potser fer una reflexió a mi tots aquests tancaments o com has vist jo a la ciutat, perquè jo aquí he vist des que tinc 3 anys, llavors fa uns quants anys, i sí que doncs recordo i he pogut ser conscient de l'evolució d'aquest poblet, aquesta ciutat-poble, i ara cada cop més, no, aquesta ciutat. I jo penso que, tal com tu deies al principi, vam tenir la notícia del Bar Catalunya l'any passat i ara la del Mesón, jo crec que la pressió especulativa sobre els negocis i, per tant, sobre noves inversions, nous models de consum, nous estils de vida, doncs pot ser més o menys incentivada a les ciutats. I jo crec que Sant Cugat no s'escapa, és una ciutat molt demandada i és una ciutat que respon segurament a un model urbà de ciutat-producte, que és una cosa que urbanísticament i a nivell de governança doncs, a molts municipis ha recaigut en força les darreres dècades, no? A Barcelona parlaven en l'era socialista del model Barcelona, amb una sèrie d'idees darrere que després van seguir els governs convergents. Aquí es parla molt de la marca model Sant Cugat i tot això genera unes dinàmiques de gentrificació i de pressió especulativa, no només a la gent que hi viu, perquè es genera aquesta demanda de voler venir a viure aquí, sinó també genera uns patrons moltes vegades de consum i crec que no se li escapa a ningú que la substitució de negocis clàssics o petits negocis o més antics de la ciutat, doncs està sent substituïda per nous tipus de negocis que en altres ciutats no passa tant com aquí, no? O sigui, cafeteries super, super guais, amb espais d'estar, bueno, tot això que ara que a la vista és molt, no sé com li voleu dir, una mica snob, una mica hipster, com vulgueu, tot això no deixa de formar part del mateix procés de gentrificació. I penso que també això està darrere del tancament de locals com el Bar Catalunya, locals històrics, estem parlant amb petjada i amb identitat, i com el Mesón. Llavors jo crec que al final aquí la responsabilitat de l'Ajuntament, del Consistori, doncs com a mínim, ja que el mercat en aquest sentit doncs està per sobre, diguem-ne, i va per una altra banda i pren les seves pròpies decisions, i, al igual que els propietaris, els particulars, jo crec que l'Ajuntament sí que ha de poder preservar els trets, no?, identitaris i patrimonials d'aquest tipus d'establiments, no?, amb el Bar Catalunya. Ja s'ha anunciat en diverses ocasions, en el seu moment, que s'estaven fent tot el possible. Amb el Mesón, doncs, el mateix, també és cert que apuntar, no?, l'edifici, evidentment, quedarà, llavors això també és senyal identitària, però és veritat que cal preservar el patrimoni, perquè al final també és el que genera la identitat de poble de la que prové aquesta ciutat.
Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs tanquem aquest apunt més nostàlgic del passat, en aquest cas, i farem una mirada més cap al futur, val? Canviem de tema. Aquesta setmana a Cugat Media hem publicat les inversions que estan pressupostades tant a la Generalitat, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a la Diputació, en base als seus pressupostos del 2022, doncs quines inversions han previst per a Sant Cugat, concretament, per a la nostra ciutat. De totes, les més importants són les de la Generalitat, que consten de 12,5 milions. Les tres més grans, dintre d'aquests 12,5 milions, hi ha, per un costat, 4,4 milions de projectes d'urbanització del polígon Can Sant Joan, 3 per la Mirada, dels 5,2 en total que aportarà la Generalitat per la construcció de la Mirada, 3 ja seran estan previstos per aquest any 2022, i 1,9 milions per a millores de l'Arxiu Nacional, que evidentment que és un edifici, diríem, que és de la Generalitat, però que està situat a Sant Cugat. En general, tant això que he destacat com qualsevol altra cosa, què us sembla aquests pressupostos? I si trobeu a faltar alguna cosa important. Comencem per tu, Josep Maria, de Junts.
Sí, jo desconec realment si aquestes inversions responen a la voluntat o a les peticions del govern de la ciutat. Vull dir, no sé si realment és tot el que s'ha demanat, el que s'ha pactat, o si realment es van demanar més coses, més inversions per Sant Cugat. Jo, en qualsevol cas, he repassat la llista que heu publicat vosaltres a Cugat i trobaria a faltar algunes coses, no?, importants que potser la Generalitat podria ajudar econòmicament perquè són inversions, doncs, importants per la ciutat, com per exemple és la proposta de fer un nou pavelló per la ciutat, un pavelló esportiu, o per exemple, doncs, ajudar en la compra de Torre Negra. És per posar alguns exemples, doncs, inversions que de cara a l'Ajuntament seran importants i que en aquest sentit doncs les administracions supramunicipals podrien ajudar. Veig, per exemple, amb el tema d'habitatge, que és una de les prioritats del govern de la ciutat i una de les necessitats de Sant Cugat, fer habitatge per joves. I en aquest sentit veig que hi ha una inversió d'uns 250.000 euros aproximadament per als habitatges de lloguer per joves allà a Valldoreix, pels el que es coneix com els santjoanistes. I doncs ho veig poc, no? Crec que en aquest sentit aportar 250.000 euros, vull dir, és una poca ambició, no sé si per part nostra o poca ajuda per part de la Generalitat, ho desconec, és el que deia al principi. No sé si el govern de la ciutat ha demanat molt més i al final, doncs mira, queda amb això, però en qualsevol cas, tenint en compte que la prioritat, la necessitat d'habitatge social, sobretot per gent jove, perquè no marxin de Sant Cugat, doncs és construir i fer-ho, doncs ho veig poc ambiciós. Gràcies.
Moltes gràcies, Josep Maria. Gemma, de l'Esquerra.
Sí, bé, jo crec que són inversions que ja tenen destinacions concretes i que tenen aportacions que són importants. I estic pensant, per exemple, en l'escola La Mirada. És una escola que ja hauria d'estar pràcticament acabada i encara amb prou feines hem començat, diguéssim, amb la qual cosa, doncs, que hi hagi 3 milions d'euros és una notícia i és important per la ciutat per justament fer possible aquesta escola. I com deies, no?, altres millores amb la urbanització de Can Sant Joan, per exemple, que serà una necessitat que ja fa anys que també requereix una millora urbanística en tot aquest barri. Més enllà, doncs, de l'arxiu, que evidentment és un espai del país que s'ha de preservar, que s'ha de garantir que està en les millors condicions perquè allà hi tenim com dèiem, no? Molta part també de la història del nostre país, amb la qual cosa ens requereix d'anar actualitzant segurament petites millores i doncs, d'aquí que hi hagi aquesta inversió. Més enllà d'aquestes, com dèieu també en l'article que vau publicar, doncs, hi ha aportacions de l'AMB i de la Diputació. Crec que la Diputació també està amb una mirada i una voluntat de preservar tot l'entorn que és el monestir. Aquí hi ha una inversió important perquè és un edifici doncs, que es va molt matent, no? Està a l'aire lliure i, a més, hi fem molta vida a l'entorn del monestir, amb la qual cosa doncs, val la pena que rebem aquestes aportacions per part de la Diputació que ens garanteixin que es va millorant, que es va restaurant i que fins i tot anem recuperant espais que potser feia o que no s'havien contemplat en altres ocasions i que garanteixen doncs, que l'espai i que el preservem el monestir amb la màxima complexitat possible. No? I, per altra banda, doncs, l'AMB, hi ha diversos projectes que s'han anat treballant amb l'AMB. A més, doncs, vosaltres exposàveu justament en l'article que hi ha la planta de compostatge. És una bona notícia per a la ciutat amb la quantitat de residus que generem com a societat, una població no?, que ja s'acosta als 92.000 habitants amb la qual cosa de tot el residu que genera. És una molt bona notícia també que hi hagi aquesta inversió per possibilitar que aquests residus que generem a nivell de matèria orgànica doncs, acaben esdevenint un altre element que ens possibilitarà doncs, ja sigui millorar els parcs i jardins de la nostra ciutat, que tant ens agraden i que possibiliten doncs, que aquest aire sigui tan net i que ens faci respirar i mantenir aquesta qualitat de vida que tant ens agrada de la nostra ciutat. No? Jo crec que són sempre podríem demanar més, no? Sempre trobarem a faltar inversions, però jo crec que el fet de tenir elements concrets i projectes concrets que ja tenen una partida ens pot donar una bona sensació de que els projectes van avançant i que tindrem, doncs, com dèiem, no? aquesta aportació d'altres entitats supramunicipals que permetran que la ciutat millori en aquests aspectes.
Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Sí que m'agradaria fer un apunt, que aquí faltarien les inversions de l'Estat, val? El que passa que encara els pressupostos que es van aprovar fa molt poc encara no estan municipalitzades i, per tant, no hem pogut fer aquesta tasca que hem pogut fer amb els altres. Vull dir, no és que no n'hi hagin, sinó que simplement encara no les podem saber. Però, evidentment, a la que això sigui possible, Cugat també ho publicarem. Francesc, per part dels socialistes.
Bé, ja, com li agrada no? que hi hagin, doncs, que augmentin les inversions aquí a la ciutat, no? Ja que tenim un territori doncs, molt extens i segurament doncs, hi ha serveis doncs, que ens podrien ajudar altres administracions, que ja ho fan, però a vegades doncs, una mica més. Jo tampoc em centraré una mica en inversió per inversió, no? Però també voldria apuntar doncs, que bueno, el sentit no? que té el fet de pagar impostos doncs aquí es veu doncs les diferents inversions doncs, que hi ha des de les diferents administracions. No? A vegades es parla no? de que es paguen molts impostos a altres administracions, no? però aquí veiem el retorn en aquests diferents projectes. No? Hi haurà gent doncs, que cregui que són projectes necessaris, altres persones doncs, creguin que no són necessaris actualment, que es poden deixar per més endavant, però bueno, el fet és que aquí es veu doncs, que, bueno, que hi ha les administracions supramunicipals, en aquest cas Àrea Metropolitana, Diputació i Generalitat, doncs, estan complint amb Sant Cugat. Ara, com tu deies, doncs, falten també les de l'Estat, no? perquè tenim el CAR i la Renfe, doncs, que també és titularitat de l'Estat i, per tant, haurem de veure doncs, quina és la inversió que fa l'Estat en aquests punts de la ciutat. I també a vegades el problema que tenim és que totes aquestes inversions, moltes vegades la població, la ciutadania, no sap especificar o veure quina ha sigut l'administració que ho ha fet. No? I en aquest sentit, a vegades doncs, s'ha de fer més publicitat, no ho dic per vosaltres, sinó per també als propis polítics. No? Cal fer més pedagogia no? a la població i dir-los doncs, qui ha fet cada projecte per veure doncs, que a vegades diferents impostos doncs, tenen el seu retorn a la ciutat i hi ha projectes doncs, crec que molt engrescadors. No? Es parlava de la muralla del monestir, es parlava doncs, de més habitatge protegit, de la conservació de l'Arxiu Nacional, no? Que tenim un arxiu doncs, que és bastant gran i, per tant, s'ha doncs, de fer un manteniment important. I crec que també com a punt positiu i que hem de pensar també de cara al futur, doncs els futurs fons europeus que estan a punt d'arribar, no? Que ja ens han aprovat a nivell de la Unió Europea, crec que també això serà una pilota d'oxigen, que es diu, cap a altres projectes de la ciutat i per tenir més inversions també al nostre municipi. Esperem que arribin a Sant Cugat i poder desenvolupar alguns projectes, no? Sobretot d'economia circular, de polítiques de transició energètica, que crec que és important i amb aquests fons europeus doncs, esperem poder implementar totes aquestes polítiques, no? Que van una mica doncs, en la clau a nivell del govern municipal, no? en treballar cap a la sostenibilitat, no? En aquest sentit. I, per tant, doncs, crec que és important parlar d'aquests temes, de les inversions que fan les altres administracions i esperem doncs, que any rere any doncs, que segueixin complint aquestes administracions pensant en Sant Cugat, una ciutat doncs, que està en expansió i, per tant, es necessita inversions de totes les administracions.
Molt bé. Muchas gracias, Francesc. Sergio, Ciutadans.
Sí, yo puedo coincidir en muchas cosas de las que se han dicho, ¿no? Porque cuando te llega dinero, y ese dinero además es finalista y tiene el nombre de las inversiones, pues cómo no vas a estar de acuerdo, ¿no? Yo me alegro mucho pues, que hayan inversiones en el Munastí o en La Mirada, evidentemente, ¿no? Y estoy en ese sentido contento y satisfecho. Igual que, sin comentar un poco, como decía el francés Aguila, las inversiones, pero bueno, yo me alegro también de que haya un presupuesto para mejorar la seguridad de la Rabassada. Creo que era uno de los grandes déficits que tiene la ciudad y que tiene en general Collserola. Dicho lo cual, también tenemos que ser exigentes. Tenemos que ser absolutamente exigentes y yo creo que la responsabilidad nuestra es pedir, argumentar de cara a todas las administraciones supramunicipales y que lleguen el máximo de inversiones y ser exigentes. Hay que ser exigentes en el sentido de que lo que nos dan no es ningún regalo, evidentemente, hay unos tributos detrás y, por lo tanto, tiene que haber un retorno y tenemos que saber cuantificarlo. Por lo tanto, cuando la Generalitat hace un gasto, bueno, es la que, digamos, tiene evidentemente más músculo que la Diputación de Barcelona o que en este caso la AMB. Sí que le tengo que hacer, porque es así, una crítica explícita a la AMB, porque nosotros es un tributo que en este sentido es muy, muy fácil de seguir, porque lo hemos visto nacer, que es el tributo metropolitano. Se están recaudando en San Cugat 4,2 millones de euros y retornos de 700.000 euros. Por lo tanto, la AMB no está cumpliendo. Y lo que se nos dijo en su día de que este tributo íbamos a ver el retorno, etcétera, íbamos a ver también supuestamente una mejora del transporte público, esta mejora del transporte público no se ha producido y sin embargo sí que se está recaudando y por lo tanto hay un déficit, extraordinario déficit de lo que tendría que aportar la AMB y no lo está haciendo. Por lo tanto, esta entidad supramunicipal no está cumpliendo con San Cugat. Decía Francesc que tenían que cumplir, efectivamente, tienen que cumplir. Y por lo tanto, yo tengo que ser muy crítico con la AMB. Y luego, pues a la hora de pedir, también, sobre todo a la Generalitat, más allá de lo que aporta, yo creo que en este mandato tenía que haber entrado. Y aquí creo que también el tirón de orejas es para el Ayuntamiento y para la Generalitat el tema de la segunda residencia pública para la tercera edad, que ni está ni se la espera por ahora, por ahora, por lo menos desde la oposición no sabemos nada, y mociones que habíamos aprobado que habían sido institucionales, como el derecho de tener un servicio de urgencias 24 horas, 365 días al año, urgencias pediátricas, que seguimos sin tenerlo, ¿no? Cuando somos una ciudad ya de 94.000 y pico habitantes y tenemos además una tasa de natalidad muy alta, por lo tanto es un servicio que lo necesitamos para allá y, por lo tanto, yo creo que sí que deberían estar esas inversiones y no lo están. Ya me dejo un poco, aunque lo quiero comentar, un poco de lado lo que son grandes proyectos que también creo que hay que acometer y que nos gustaría ver que se empiezan a fraguar, como son el tema del intercambiador entre la Renfe, aquí entraría el Estado, y la Generalitat a través de ferrocarriles, y luego ya parece que hemos tirado la toalla, ¿no? Pero yo recuerdo que en el anterior mandato sí que se había hablado. Yo creo que hay que seguirlo reivindicando siempre el hospital un poco de referencia para Castellbisbal, Rubí y Sant Cugat, ¿eh? Que parece un poco, digamos, que lo hemos aparcado. En fin, yo creo que no es de recibo que tengamos que irnos a Terrassa y, por lo tanto, siempre creo que es una demanda de, si sumas Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal, bueno, es que casi al final te acabarás yendo a las 200.000 personas, y yo creo que un hospital, ya no digo el nivel que tiene que tener o las competencias que tendría que tener, pero por lo menos creo que debería existir y es algo que tenemos que seguir, por lo menos desde Sant Cugat, reivindicándolo.
Molt bé, moltes gràcies, Sergio i Marco, de la CUP.
Sí, breument, ja s'ha dit moltes coses que, de fet, podria compartir la majoria d'elles. Jo crec que té sentit que hi hagin inversions supralocals als municipis. Vull dir, al final no deixa de ser un criteri de redistribució, i al final en això es basen també les aportacions en forma d'impostos a diferents organismes. És cert que hi puc compartir coses que s'han dit, com que potser cal a vegades més, no sé si més transparència, però més visualització de quin és el recorregut, no?, que fan els impostos i en funció de què retornen, en quina quantitat, no?, i en aquests projectes, als diferents municipis. Jo això ho estic dient en termes generals, perquè evidentment des de Sant Cugat podríem dir que volem, doncs, més inversió de la Generalitat, de la Diputació, de la MB, perquè aportem tant, perquè rebem tan poc. Bueno, jo crec que al final són tots organismes supralocals que acaben destinant diners en inversions a diferents municipis, no? I ja entenc que aquí l'exercici de priorització en què és més o menys necessari a cada municipi, doncs podria tenir hores i hores de debat i segurament, evidentment, acabaríem parlant de negociació política entre els diferents municipis i organismes, no? Però és veritat que aquí, en aquest mig, en aquest mar, segurament es perd informació o potser no arriba, perquè segurament hi és, i és veritat que és un exercici també de pedagogia respecte al que suposa la redistribució de la riquesa, no?, en termes generals, i crec que també és un exercici a fer de cara a la ciutadania, no? Jo penso que les inversions que es faran a Sant Cugat són bones, ja s'ha dit tot, i al final, per posar un exemple bastant recent, doncs la peatonalització de l'Avinguda Cerdanyola, doncs també van a càrrec de l'AMB. Llavors, això no sé fins a quin punt es coneix, a vegades es posa ja en el cartell d'obres d'on prové la inversió, però en tot cas jo crec que és important que altres organismes supralocals facin inversions als diferents municipis, perquè és un treball en paral·lel al que el propi municipi, doncs, pot estar fent inversions pròpies, no? Al final, independentment de que hi hagin més o menys diners d'inversió en un municipi, és veritat que els recursos humans no donen moltes vegades a l'abast per dur a terme tots els projectes que s'han de fer, i aquesta forma de que hi hagi inversions supralocals en municipis, doncs, també és bo per treballar projectes en paral·lel. I res més, ha comentat gairebé tot.
Molt bé, perfecte. No sé si algú vol afegir alguna cosa més. Sí, Gemma? Sí, digue'm.
Sí, si tinc l'oportunitat, doncs agafaré algun minutet més. Més per donar resposta a un parell de coses que abans no he comentat, però el Josep Maria parlava del nou pavelló esportiu, que és una necessitat que té la ciutat i que certament ens consta i que ja hi vam començar a treballar, i d'aquí, doncs, que no està com a inversió, però sí que és una tasca que hem anat fent amb altres entitats supramunicipals, el disseny de com hauria de ser aquest projecte. Per tant, no consta com a inversió, però sí que s'està treballant en el projecte. Jo crec que també és una qüestió que, però és un aspecte que dona tranquil·litat també a les entitats més afectades i les més interessades segurament en que existeixin aquest espai i aquest nou pavelló. Per donar resposta també al Sergio, o per comentar-ho, que certament hi ha una mancança a nivell sanitari a la ciutat. És una qüestió que hem anat insistint. Em preguntàveu si havíem seguit insistint perquè Sant Cugat tingués punt de vacunació. Efectivament, això no és una inversió, però sí que continuem insistint i posant damunt de la taula quines són les mancances que té la ciutat en aquest àmbit sanitari, no? Que tanta preocupació ens està, a més, donant motiu de la pandèmia, però que, a més, també hi ha unes mancances a nivell històric, no? I comentaves la necessitat de tenir un espai amb urgències, i potser va passar per alt o així, però que sapigueu que sí que es va obrir el CUAP, que és un espai d'observació i d'atenció a urgències segurament menors i mitjanes, no? amb diferent grau de complexitat, però que és una millora que s'ha incorporat ja perquè estigui a disposició doncs, això, 365 dies a l'any, 24 hores, deies, pediàtriques. I això és una de les reivindicacions que també vam plantejar justament sí, per les característiques de la ciutat. I de
és una mica Gemma el que hem reclamat. Era una moció que es va fer institucional al darrer mandat, crec jo. Sí, va ser el darrer mandat, ho han votat tots els partits i, efectivament, eren urgències pediàtriques. Sí, sí. I encara
no tenen aquest servei. No com a tal, jo us ho explico perquè com m'ho han explicat i això és públic, doncs hi ha una mancança, es veu, de pediatres i d'aquí que hi hagi aquesta dificultat a vegades per tenir el pediatre d'urgència a les 24 hores, com deien. El que sí que han estat fent és formar els metges que estaran en aquest QAP per poder atendre justament totes aquestes urgències que puguin sorgir. Quan siguin greus sí que es derivaran, no, com deies, a l'Hospital de la Mútua de Terrassa, però altres urgències, com deia, mitjanes i menors, doncs, seran ateses aquí a la ciutat. Jo crec que això no és ben bé el que volíem, no? No és el 100% aquella millora que desitjàvem i esperàvem, però sí que és una petita passa que millora l'atenció que teníem aquí en el CAP de Sant Cugat.
Sí, ja està? Molt bé. Perfecte, Gemma. Doncs, si ningú més vol afegir res més, volia fer un petit apunt, ens queden 5 minutets, un petit apunt de la situació pandèmica. A Sant Cugat seguim amb unes xifres molt, molt elevades, però sembla que amb la RT baixant la cosa està a poc aniran les altres dades millorant, però vaja, abans, diríem, fora de tertúlia comentàvem, no?, que qui més qui menys té, si no està confinat, té algú confinat o coneix algú molt proper confinat. Ara mateix estem en una situació doncs, complicada, per sort amb casos relativament lleus, en la majoria de casos. Ara, aquesta setmana han començat les escoles, el protocol, molts canvis, no sé si molts pares ho tenen molt, molt clar, no sé els que sigueu pares aquí, que tingueu nens petits, teniu molt clar, Sergio, em sembla que ets tu, no?, que tens nens petits, si no m'equivoco, tens molt clar si hi ha un positiu a classe què hauràs de fer o no?
Pues sí, lo tengo claro, pero me ha costado. Me ha costado porque, en fin, yo creo que en 20 días a lo mejor el protocolo ha cambiado como 3 o 4 veces, ¿no? Pero al final, bueno, como son temas que tienes que seguir de cerca, pues es lo que me toca. Como padre, pues en este caso sí que lo tengo claro, ¿no? Y ha sido, bueno, la vuelta al cole yo creo que ha sido un poquito más flexible. Y aquí un poco, si me dejas, ¿no?, pues agotar este minutillo que tengo. Bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Yo cada día, ¿no?, yo leía en prensa pues que, en fin, una empresa española, etcétera, iba a sacar un antiviral, etcétera. Cada día pues hay antivirales que funcionan mejor. Cada día se sabe más sobre el coronavirus. Parece ser, ¿no?, que estamos llegando paulatinamente a esa protección. No es la palabra, ¿eh?, pero no recuerdo cuál era. Protección de grupo. Y, por lo tanto, en ese sentido vamos a ser optimistas, ¿no? Parece ser que los países también caminan un poco hacia tratar el coronavirus, tal vez en el futuro, como una especie de gripe estacional. Y esperemos, ojalá crucemos los dedos, que este virus no nos dé más malas noticias y que podamos ver ya de una vez por todas la luz al final del túnel.
Vale. Moltes gràcies. No sé si algú vol afegir alguna cosa relacionada al coronavirus, alguna mala experiència. Mira, Gemma, tu mateix. Marco? Vale. Doncs Gemma i Marco i tanquem.
Vinga. No, només dir que certament, no? Doncs, l'afectació hi és, el que crec que també anem aprenent tots plegats a com protegir-nos i la importància, amb la mirada de les escoles, amb la importància de que continuïn obertes al màxim. Aquestes anades i tornades dels protocols certament ens han descol·locat una mica, no? I a vegades hi ha titulars, diguéssim, abans del que hi ha publicada la resolució, però crec que tots també ens ho estem mirant d'una manera una mica més relaxada pel desconeixement que comporta aquesta variant i les afectacions, perquè sembla que no, són més lleus actualment, amb la qual cosa doncs, sembla que la cosa està més tranquil·la, però alhora amb els índexs de contagi molt elevats, no? Per tant, doncs jo animaria tothom a continuar protegint-se si no l'ha passat i que ho passi el millor possible, no? Animar a les persones que encara el tenen doncs, a cuidar-se i a passar-ho, com deia, el millor possible, amb tranquil·litat i alhora doncs, aquelles persones que podem continuar contagiant, etcètera, doncs, ser el més curoses possible perquè al nostre entorn tenim persones que poden patir moltíssim i ho desconeixem. Només fer aquest apunt.
Vale, moltes gràcies, Marco. Pots fer un últim afegitó?
Sí, no, molt breument. Jo crec que em centraria en una crítica que sí que s'ha de fer després de 2 anys, on veiem que la ciutadania jo crec que és prou conscient en el que és el cicle de cada onada i l'afectació que té el fet de que creixi el contagi, no? Saturació de l'atenció primària, del sistema sanitari, un caos absolut a les escoles, bueno, moltes coses que no cal explicar perquè tot el món les ha viscut i les sap. Llavors jo crec que sí que s'ha de criticar que no s'estan posant tots els recursos potser per parar aquests cops i d'aquí ara, bueno, hem de celebrar que sembla que regularan el preu dels antígens. Altres països ja ho han fet. Per Nadal va ser un caos anar a una farmàcia a comprar un antigen a preu d'or. S'han de poder tenir a disposició més proves de PCR. Segurament si a les escoles ara són un focus de contagi, doncs s'haurien d'estar facilitant gratuïtat de testos perquè en tinguin per fer allà o recursos humans també per ajudar. És a dir, simplement volia fer un apunt de que ho hem enfocat potser a com ho gestionarem a nivell personal en funció de les mesures que van canviant i cada cop no s'entén molt bé. Jo crec que és perillós que la ciutadania no entengui aquests canvis de mesures i crec que és important aportar recursos humans i materials per fer-nos-ho més fàcil també a la població.
Perfecte. Doncs Marco, moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies a tots 5 per ser avui una setmana més, un dimecres més a la tertúlia del Gall del Monestir. Recordeu, cada dimecres a 9:15 del matí a la ràdio, a 91.5 de la FM i en vídeo, en streaming, també aquesta tertúlia es pot veure a través de la web de cugat.cat. Moltes gràcies a tots 5 i fins dimecres que ve. Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu. 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 Bon dia.